Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 11 del matí. Obrim la segona hora del Sant Cugat a fons i avui, que és el primer dia després del retorn de les vacances de Setmana Santa, ho fem tan musicals com podem. Hem obert parlant de música negra i ara, com avui és dimarts, toca la secció de música. Però avui ho fem en companyia del mestre Blanc. Xavier, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal?
Molt bé, aquí agafant el ritme després d'aquestes vacances.
Com costa, eh?
Com costa,
desendollar, sí. És molt fàcil.
Sí.
Parar màquines és...
És rapidíssim, però després sí. La posada en marxa, per tothom és igual, no?
Sí, 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 sí. Però mira, nosaltres hem volgut entrar avui amb un ritme així una miqueta... Per anar acostumant el cos de mica en mica.
Ja ho he escoltat, eh? Saps? Estàveu així amb...
Sí, perquè si el primer dia ja ens posem a donar massa voltes al cap, és complicat.
Ja s'ocuparà l'actualitat de posar-nos a donar
i
voltes.
I tant, sí.
Escolta,
sí.
Jo avui, quan deia això del ritme, i d'agafar el ritme, ho enllaço de seguida amb una data que és ara el pròxim mes d'abril, que és el 29 d'abril, que se celebra el Dia Internacional de la Dansa. I aleshores vaig pensar, doncs, escolta, com que se'n parlarà de la dansa, més o menys, més menys que més, perquè és una de les arts que està més soterrada,
sí.
I ballar a sota a les catacumbes no és molt convenient, doncs vaig pensar, parlem una mica de dansa, i és que els músics ens interessa molt la dansa, ens interessa, però sempre de lluny. És a dir, nosaltres toquem i molt sovint hi ha gent que balla al nostre voltant. I si no ha estat així, si no és així en l'actualitat, perquè passa molt poc que hi hagi músics que toquin per gent que balli, perquè normalment la música ara ja està més enllaunada i la gent a la que va a ballar doncs senten la música enregistrada, o així, però això ha passat en tots els moments de la història, no? Llavors vaig pensar, per què no endinsar-nos en un tipus de relació entre la música i la dansa que molt poca gent coneix. I això és el que farem avui en companyia de la Laura Sintes, que ens acompanya.
Bon dia.
Bon dia,
Laura.
Laura.
Bon dia.
La Laura és flautista i ballarina. El que passa que no és una flautista i ballarina...
A l'ús.
És una flautista que s'ha especialitzat en el traverso. Això és amb la flauta que es tocava en els segles XVI, XVII, XVIII, i que té moltes variants i moltes afinacions i molts tipus de construcció, i ella és d'aquestes persones que fa música, el que se'n diu curt i ras, música antiga. Però a més és ballarina perquè és una estudiosa de la dansa renaixentista i de la dansa barroca, que són molt poques les persones en les nostres latituds que es dediquen a estudiar això, és a dir, que avui tenim el luxe de tenir un bitxo raro,
molt raro
que es dedica a tot això de la dansa antiga, eh? I tot i que ella té una mica de precaució a l'hora d'autodenominar-se ballarina, perquè això és un ofici llarg i complex i que demana molt sacrifici, molta dedicació, tant el de la dansa com el de la música, i fer-los compatibles ja no t'ho explico, però sí que fa una cosa que enllaça amb una tradició antiquíssima de compositors, d'intèrprets, que antigament tocaven i sabien ballar. Tocaven i sabien que tocaven un tipus de música de dansa i que al mateix temps sabien ballar. És com ara algú que toqui, posem el cas, el bandoneón, i que diguis, això de seguida ho relacionem amb el tango, no? Però que, a més, aquest senyor del bandoneón, en un moment donat, pugui deixar el bandoneón i es marca un tangazo. I dius, ostres, com pot ser que balli i toqui també? Doncs això és una cosa que antigament era més normal del que és ara. I llavors, ara hi ha gent, poquets, que es dediquen a compatibilitzar aquestes dues activitats. I aquí tenim a la Laura. I aleshores, no sé...
Anem a descobrir-la, anem a descobrir el que fa.
Si haguessis de descriure què fas, Què fas a la teva vida?
Ai. A veure, bàsicament és saber aprofundir més sobre com era el món de la dansa en aquella època. Es saben moltíssimes coses, hi ha molta informació sobre èpoques molt concretes de la història, i hi ha tot un gran buit, tant de documentació sobre la qual els que fem aquest tipus de feina ens podem basar, per tot són especulacions, hi ha molt, no es pot fer una hipòtesi clara de com es feia aquest pas. Hi ha moltes iconografies on es veu gent ballant, amb quines situacions potser estan ballant i quin tipus de músics i d'instruments tenen, però clar, veus un instantània d'un moment de la dansa, però d'aquí a poder reconstruir aquesta coreografia, doncs no sempre es pot fer. En música medieval, per exemple, hi ha tota la iconografia que hi ha és molt poc concreta, per tant, d'aquí a poder reconstruir tota una coreografia a l'època, se sap que existien, però d'aquí a això, poder ser molt més concret, de moment no es pot passar d'especulacions, de moment, fins que no trobem la pedra roseta de la història, encara no ha sortit.
Doncs abans de tocar la flauta i abans de ballar, ha de fer una feinada d'investigació,
sí,
no?, per esbrinar tot això.
Sí. Jo ho definiria com que és una arqueòloga,
sí,
de les passes.
Exacte.
És a dir, que necessita trobar, a partir de determinats indicis, relacionar moltes dades que després, presumptament, puguis presumir que allò anirà cap així. Però això és una cosa que fan els historiadors. I dintre del gremi dels historiadors, com més antiga sigui la cosa que han d'historiar, diguem, o prehistoriar, és segur que dintre del món dels historiadors, els que es dediquen a la prehistòria, els veuen com a... els li donen de menjar a part, perquè diuen, és que no, és que s'ho inventen tot, diguem. Clar, perquè una cosa és que tu trobis una cosa del segle XVI allà, i a partir d'aquí dedueixis, l'altra és que trobis un fragment d'os així, i a partir d'aquí ja...
Muntis una història.
Tota una història.
Sempre
hi ha aquest risc, no? I aleshores això, amb la dansa passa igual, i passa quan ella parla de la dansa de l'edat mitjana, de la cosa medieval, doncs és per nosaltres el mateix amb els instruments, vull dir que tenim gravats instruments.
Exacte.
I fins i tot en molts pòrtics de catedrals es troba moltes figures de músics tocant, o d'àngels tocant instruments, i s'han reproduït. És famós el cas de Santiago de Compostela, que hi ha molts instruments i que s'han després reproduït a partir d'allò que tu veus a peu dret a la porta de la catedral, no? I a partir d'aquí, clar, si l'encertes l'endevines, perquè no és ben bé allò, però bueno, és l'única cosa que tenim, i al mateix temps és molt bonic aquest punt de recreació, de dir, mira, és que no sé si és així, però si no n'he vero, he ben trobato.
I... això que deia, els instruments.
Sí.
Hi ha moltes escenes de dansa, també.
Exacte.
En el pòrtic, ara no estic segura, però fins i tot en manuscrits, en els grans manuscrits de partitures musicals, hi ha miniatures on es veuen escenes de dansa. Però clar, és això i prou. És una instantània molt concreta en un moment donat que no tens més informació.
I passa el mateix amb les partitures, no? De fet, podríem ja començar a escoltar alguna coseta,
sí,
perquè qui ens està escoltant es faci una mica la idea de quin tipus de música estem parlant, no? Escoltem una calent de malla i veiem de què es tracta.
I tant.
Ja t'ho dic, avui t'agafaran moltes ganes de bellugar el cos. Per mi, que si ja estàs amb clau de dansa, tota aquesta música ja veuràs que et va donant ganes de... No saps ben bé com, però alguna cosa et va...
Me l'estava imaginant.
Te l'estaves imaginant. Aquí pel carrer Major, amunt i avall...
Sí.
Doncs això és música del segle XII, no, Laura?
Del segle XII, és la Calent de Malla, sí.
La Calent de Malla.
És tot una incògnita, també, tant a nivell d'interpretació... Hi ha un ritme que a la partitura original no està tan especificat com després s'interpreta, a nivell d'instrumentació, de cançons, de veus, de quin és el tempo adequat, quin és el fraseig, quina hauria de ser la velocitat, els accents, perquè no se saben quins passos es feia. Hi ha moltes especulacions de que es podia ballar en forma en grup, que seria una dansa grupal en cercle, però ja està, no jo, hi ha més dades d'aquestes.
La Laura ha comentat una cosa que jo m'estava interrogant, sí, a mi mateixa, perquè sí, jo me la imaginava amb ella, sola,
sí,
ballant.
Sí.
Li volia preguntar si era una dansa, pel que ella havia esbrinat,
sí,
que era per ballar en grup, o...
És a la gran... És, moltes d'aquestes danses són incògnites encara. Es sap que hi havia danses grupals, com les estampis o els carols, que sí que hi ha iconografia de gent agafada de les mans ballant en cercle. Però després també hi ha molta iconografia d'una figura que era la juglaresa, sí, que eren noies que cantaven, ballaven i s'acompanyaven amb instruments de percussió, com panderos molt grossos, o amb les tejoletes aquestes típiques medievals. Clar, si això era una dansa grupal o era més típica d'una juglaresa, és el que encara no s'ha pogut, el que es pot interpretar de les dues maneres.
Jo m'he imaginat la segona versió, eh?
Potser es feia de les dues maneres.
La juglaresa,
veus? Sí, jo també, per això deixo el carrer, m'he imaginat amb ella, amb aquest...
Jo quan has dit això dic sí.
Escolta, escoltem un estampí royal, a veure què ens imaginem.
Vols que t'ho digui?
Digue.
En parella.
En parella, ah.
Sí.
Fixa't.
Sí, sí.
Veus?
Molt d'acord, eh?
No, sí,
de l'acord d'un rei, saps?
Sí. Això ja estem parlant segle XIV,
no? Segle XIV,
no?
I sí, són les estampies reials.
Són les estampies reials.
Algú de reial, potser
sí que
tenien.
O sigui que ja anaves ben encaminada.
Però m'imaginava així un ball molt, molt solemne, no?
Sí, doncs...
Així com l'altre era una miqueta més lliure.
Sí, però fixeu-vos que amb l'estampí hi ha com dues versions, que encara hi ha segons quins estudiosos en defensen una i uns altres l'altra. A nivell etimològic, com si estampí vingués del llatí estantipedes, que vol dir peus quiets, per tant que fos un tipus de dansa que es ballés sense molt de moviment de peus. I per altra banda, l'estampier, com estampar el peu al terra, que potser provindria més del francès antic, que seria tot el contrari.
Sí.
O sigui, una dansa amb la que es donen prou cops amb els peus a terra i es fa soroll. Llavors, clar, quina és la bona? Hauríem de fer un viatge en el temps.
Doncs de moment el farem sonorament.
Exacte.
Escolta, quan estem parlant de música de dansa, ja donem per fet que aquesta música està pensada per ser ballada. Llavors, dius, a vegades hi ha problema per desxifrar quin és el tempo, si és una dansa ràpida o no, no? Ens podem trobar que la mateixa melodia ens doni peu a un tempo ràpid o un tempo lent i això sigui susceptible de ser ballat d'una dansa o d'una altra?
Sí, sí, de fet, aquest és l'origen de lo que és la suite, del, sí, tot el gènere musical de la, sí, suite, d'ajuntar dues danses, sí, normalment una lenta i una ràpida, sí, que podien ser la parella més coneguda i més així trillada,
sí,
de la història és la parella Pavana-Gallarda,
sí,
però n'hi hauria moltes altres també, i normalment tenien el mateix material melòdic,
sí,
només que amb una, la pavana sempre és binària, lenta,
sí,
i solemne, com,
sí,
dèiem, i la gallarda és tot el contrari, és una dansa ternària que es ballava saltant, molt ràpida,
sí,
i on els ballarins també podien demostrar tot el que eren capaços de fer, com una dansa molt més virtuosa i una mica més improvisada. Hi ha patrons de passos que el ballaria del lliure,
sí,
de combinar-los com volia.
De fet, és el mateix que passava amb la música, que també,
sí,
hi havia uns patrons predeterminats, però que després,
exacte,
improvisaven, tenien capacitat improvisatòria, igual que s'ha fet després amb la música de jazz, amb la música negra, del que has parlat abans, amb el que també hi ha molta manera de, a partir d'un tema donat, d'improvisar i deixar-se portar pel moment, no? Potser podríem escoltar la pavana
sí,
i veure...
I
després comparar-la amb la gallarda aquesta, no? Anem a mirar.
Thank you.
Això és una pavana.
Això és una pavana.
És una pavana, que és una dansa, dius, lenta.
És una dansa lenta, normalment era una dansa de presentació,
sí,
en el que es ballaven en parelles i sí, en processó,
sí,
i era una dansa social, o sigui, per fer relacions socials. Era lenta, podies parlar, sobretot el més important és que et deixaves veure.
Sí. I miraves.
I deixaves que et veiessin, clar, sobretot a la cort. Era com una mena de dansa de presentació,
sí,
a la resta de dels assistents a l'esdeveniment, fos quin fos.
Llavors això anava emprellat amb la gallarda.
Amb la gallarda.
Anem a escoltar la gallarda.
Anem-hi.
La gallarda ja no era tant perquè
ja no,
per deixar-se veure, no?
No, ja està, ja ens hem vist.
Fent i aquests ara, saltirons, m'imagino, no?
Ara era el moment de demostrar,
que saps
que
ballar,
capaços,
no?
Els de fer, sobretot els homes.
Ah,
perquè,
sí?
Per una qüestió també de pràctica.
Sí, sí. Els homes... Queda com més atlètic. Era una dansa més atlètica.
Exacte, és una dansa molt àgil, molt ràpida i amb molts salts. Llavors, primer, per la moda de l'època, el vestit de les noies pesava moltíssim.
Imagina't.
I això els impedia poder saltar, sí, i fer segons quins moviments.
Clar.
I a més amb les faldilles llargues no se'ls hi veien les cames i molts moviments quedaven totalment dissimulats, no eren tan evidents com si els feia un home, que sí que amb les malles que es portaven a l'època, ni que fossin del genoll,
sí,
doncs sí que era molt més evident tot.
Clar.
O sigui, la llarga és una dansa potser una mica més... Bueno, els moviments són diferents, hi ha moviments que són típicament masculins i moviments que són típicament femenins. Depèn també una mica de... Per una banda, jo suposo també per qüestions de gènere, de les característiques que s'associava a homes i a dones,
sí,
però per altra banda també és una qüestió pràctica i visual. Hi havia moviments que si els feia una dona no es veien, o no es veien tant que si els feia un home.
És a dir, que en aquest cas sí que es pot parlar clarament d'una diferència de gènere. És a dir que
en segons quin tipus de dansa, sí.
És a dir que és molt marcada la figura de l'home respecte al de la dona, o...
Sí, és diferent, o sigui, els tipus de moviments que feien eren molt diferents. Fins i tot ja més endavant, cap al barroc,
sí,
els vestits de les ballarines, sobretot de les danses teatrals, que sí, estaven incloses dins d'una obra teatral més llarga,
sí,
eren més curts, les faldilles. En tota la iconografia es veu que se'ls hi veu fins gairebé a sota el genoll.
Sí.
I això a la cort era bastant més impensable.
Clar.
I era per això, per una qüestió visual, de que a part ja no era una representació d'algun personatge.
Sí.
O sigui, una dansa representada per un personatge, per tant...
Deslligada quedava... ja de la dona, diguem.
Clar, exactament. Clar.
Exacte,
quedava molt més, era una figura molt més alegòrica i quedava una mica més deslligada de qüestions de decòrum i de...
Sí.
I de protocol.
Clar. Escolta, i en aquesta època, perquè això estem parlant del Renaixement, no?
Això que hem escoltat, és típicament llargues, Renaixement.
A tota Europa es ballava el mateix tipus de dansa, hi havia danses que es ballaven en determinats llocs, que després hi havia una denominació d'origen que s'extenia, o com funciona això? Perquè, per exemple, en aquesta època es parlava també de l'espanyoleta.
Sí, com a gènere.
Com a gènere.
Un tipus de dansa com la pavana o la gallarda, per exemple.
Evidentment no ve de París, l'espanyoleta.
No, ve de París.
Es ballaria aquí només, imagino, no?
Però tampoc està clar que fos espanyola.
Ah, no?
Tampoc està del tot clar. No, en aquell moment era una mica diferent, però pel que ens ha quedat, pel tipus de tractats i pel tipus de documentació que tenim ara. Hi ha una espècie de diferenciació entre França i Itàlia, Itàlia mediterrani, diguéssim.
Sí.
El gran tractat de l'època, d'allà on hem après com es ballava tot això, és el Tuano Tarbó, que es diu l'Orquesografia, i és de 1588, i aquí ella fa tota una descripció dels passos, posa exemples d'algunes de les danses més conegudes, i també donen molts consells de com aprendre a ballar i com tocar el tambor, fins i tot, per acompanyar aquestes danses. Clar, ell fa una descripció de danses grupals, amb passos molt senzills, i ja comença també a mostrar una voluntat de conjugar la música amb la dansa. És a dir, ell inventa un sistema de notació de la dansa, que és posant el pentagrama en vertical, i llavors al costat de cada nota posar el nom del pas que s'ha de fer coincidint amb el músic que toca aquella nota, és a dir, què coincideix amb què. Més a Itàlia, el tipus de tractats que hi ha són molt diferents. Les danses ja no són tan grupals, són tècnicament molt més complicades, hi ha un vocabulari de passos bastant més ampli, i ja comencem a trobar danses per parelles, per trios, per un home, un cavaller i dues dames, o al revés, o una dama i dos cavallers, i alguna dansa que es podria començar a apropar al ballet de cour, posterior, que, francès, típicament francès. I la, el tipus de notació d'aquestes danses és una descripció narrativa de tot el que s'ha de fer per ballar la dansa, frase musical per frase musical o repetició per repetició, depèn del tipus d'estructura de la dansa que fos. I al final de tot, la partitura en format de tablatura per llaüt. I ja t'ho faràs. I el ballarí era, o eren danses molt conegudes o molt evident, o la figura del mestre de dansa ja era molt important, que era el que, o sigui, totes les cases nobles amb una mica de prestigi, era el prestigi anava molt, molt relacionat amb el prestigi del mestre de dansa, que era el que no només ensenyava a ballar a la família noble, sinó que, a més, era l'encarregat d'organitzar qualsevol tipus d'esdeveniment. Era com un mestre de cerimònies, una mica. I també d'ensenyar qüestions d'etiqueta i de protocol i de modals.
Si s'havia de ballar una espanyoleta, era ell qui comunicava com s'havia de ballar aquesta espanyoleta que escoltem. Aquí anem saltant una miqueta amb aquesta espanyoleta. Una cosa que crida l'atenció quan veus els noms de totes aquestes danses és que n'hi ha una que es diu contradansa. Llavors dius, és el contrari de la dansa, és quedar separat, perquè això de que passa és que quan sents contratenor dius, què tens contra els tenors? No?
La contradansa és un gènere, és un gènere de dansa. Sí. Que va sortir una mica, no per protestar, però era com l'anti, sí, exacte, l'anti bell dance, sí. Que serà el que hi haurà, la gran estrella, sobretot a l'època de Lluís XIV. Aquesta és una dansa molt complicada a nivell de notació i a nivell tècnic. És extremadament difícil i requereix moltes hores d'estudi, requereix molta memorització de les coreografies.
Sí.
I, per tant, no tothom era... les danses deixen de ser tan participatives, algunes d'elles. Sempre les danses aquestes en cercle sempre seguiran practicant, però de cara a la galeria, de cara al rei, davant del rei, en ocasions més solemnes, el tipus de danses eren molt més exigents a tots els nivells. Llavors, clar, la gent jove, que encara no tenia, els nobles joves, evidentment, que encara no tenien aquest nivell tècnic, doncs van començar a practicar un tipus de contradansa que era amb alguns dels passos típics de la dansa més acadèmica, però prioritzaven sobretot el moviment per l'espai. O sigui, que era una de les altres coses més importants en les coreografies de dansa barroca. Llavors, utilitzant dos o tres passos només i sense parar tanta importància al nivell tècnic, a la qualitat tècnica d'aquests passos, eren danses grupals per parelles, podien ser quatre participants o dues parelles, o quatre parelles o sis parelles. Doncs era tot un joc de com algunes de les danses tradicionals catalanes, que es anaven entrellaçant parelles i anaven canviant de posició i la prioritat era passar una bona estona sense necessitat de
ser un virtuós de,
exacte, de ser un virtuós de la dansa.
Era una mica l'anarquia, no?
Sí.
L'anarquia
de la... Com, de fet, això és el que va passar també en les sales de ball en els anys 70, que la gent va començar... O sigui, l'última cosa que tenia una mica de format era el rock and roll, i després es van deslligar les parelles del rock and roll,
i
tothom balla, ningú balla, diuen, tothom belluga els braços en una discoteca, no? Però vull dir que això no és...
Que les contradances no eren menys serioses que les danses més acadèmiques.
Sí.
Hi ha partitures, també hi ha reculls, recopilacions de contradances. Però el que... Mentre que amb les les coreografies més acadèmiques, el que potser està escrita, descrita molt més detall és el tipus de pas,
sí,
els moviments directament, en les partitures de contradansa es dona molta més prioritat en el moviment per l'espai que ha de fer cada parella que en el pas. El pas és com un pacte. Si ens movem diagonal, fem aquest pas, si anem cap endavant aquest i si anem cap enrere aquest.
És com si deixés una mica més de llibertat.
Exacte. Llibertat a l'hora de triar els, sí, passos, però mantenint un... O sigui, havies de saber la coreografia també per poder-la ballar. En cap cas eren improvisades, l'havies de conèixer prèviament.
Doncs anem a escoltar aquesta contradansa. Perfecte. A veure com ens inspira. Això és una contradansa, que no té res en contra de la dansa, com hem vist, i tot això, Laura, mica a mica es va acostant a un moment daurat i culminant de la història de la dansa. No?
El moment de gran esplendor, que va ser esplendor durant la cort de Lluís XIV.
De Lluís XIV.
Hi ha un abans i un després. Val. De Lluís XIV i de tota la seva cort i de tot el seu segle.
Explica'ns una mica això, perquè realment pel món de la dansa és
molt
important. Un món crucial, no?
Sí.
Què passa amb aquest senyor, amb aquest rei?
Lluís XIV era ballarí. Mm. Li donava molta importància a la dansa.
Vet aquí,
eh? Vet aquí.
Des de molt petit.
Ara se'ns pot escapar el riure si ens imaginem alguns reis actuals,
sí,
ballant segons què.
Deixem-ho
estar.
I sueltos, perquè ja agafats, no?
Sí. Bueno, o presidents de la República, és igual. També ens pot agafar el riure. Endavant.
Doncs... Ah, m'ha fet perdre el fil. He tingut una imatge una mica estranya.
Lluís XIV.
Ell era ballarí. Sí. Des de molt petit dedicava moltes hores a l'entrenament personal de la...
Sí.
El seu entrenament personal com a ballarí.
Sí.
I sempre va tenir com molta li va donar molta prioritat a l'art en general. De fet, es va envoltar dels millors que han marcat un abans i un després en moltes altres disciplines, també. El seu mestre de dansa era Lulí, que era compositor, se'l coneix com a,
sí,
compositor, però,
sí,
de fet, ell va entrar a la cort de Lluís XIV com a mestre de dansa,
uh-huh,
no com a músic ni com a compositor.
Sí.
I una de les primeres coses que va fer Lluís XIV quan va entrar com a rei, quan sa mare va deixar de ser regent, va ser fundar l'Acadèmia de Dansa, que actualment es va convertir a poc a poc amb el que ara seria l'Acadèmia de l'Òpera, l'Òpera de París.
Uh-huh.
Aquesta acadèmia era bueno, com una mena de consell de savis, que regien unes normes i unes directrius de com s'havia de ballar acadèmicament, com s'havia de fer, com s'havia d'aprendre, i formava els diferents mestres de dansa que després es van escampar per tota Europa i, per tant, la dansa barroca o la belle dance, que com es coneixia a l'època, es va escampar molt ràpidament, molt ràpidament, per tota Europa. O sigui, en qüestió de 20 anys, que és molt poc en aquella època, el gran tractat que parla sobre la notació, que és una de les altres coses que també es va fer en aquesta acadèmia, el crear un sistema de notació de la dansa, al cap de... Bueno, aquest tractat que dèiem, que és de 1700, d'un tal Raoul Follet, es va... El 1725 ja n'hi ha una traducció a l'anglès a Anglaterra, per exemple. Llavors, 25 anys, clar, per traduir-lo, tenint en compte el tipus d'impremtes que hi havia a l'època i que havia d'arribar fins a Anglaterra i fer-se el seu lloc allà també, és molt poc temps. I es troben moltes traduccions, moltes versions, o això, traduccions adaptades a tota Europa, amb això, amb una diferència de 20-30 anys.
Anem a escoltar potser una miqueta d'aquesta música, perquè ens fem la idea d'aquesta cosa majestuosa de la cort de Lluís XIV. és una entrée, que l'entrée d'Apollon, del Triomf de l'Amour.
Del ballet, que es diu ballet, el Triomf de l'Amour.
Del ballet, de l'Amour. Sí. Llavors això és una entrée.
És la gran entrée. Sí. És la gran entrée d'Apollon, que és rei, el déu Apolo, que sempre ve representat amb un sol. Per això és el rei sol, per això es l'anomena el rei sol. Perquè una de les seves primeres aparicions com a monarca va ser utilitzant aquesta alegoria del rei Apolo com a sol que arribava per il·luminar a tots els francesos com el nou monarca arribat. De fet, en aquesta entrée, la coreografia està organitzada com ell en el centre, com a sol, com a déu Apolo, envoltat d'altres ballarins que representaven totes les característiques que un bon monarca havia de tenir, com la valentia, el reconeixement, la bondat. O sigui, eren com set, em penso, set qualitats.
Virtuts
que tot monarca havia de tenir, i tots aquests ballarins en algun moment fan algun gest de posar-se als peus d'ell, del rei sol, que es mantenia en el centre. De fet, Lluís XIV va participar en molts ballets, en moltes representacions de ballets. Ell era com el primer ballarí. De fet, tothom diu que ballava molt bé. Clar, és una cosa que no sabrem mai, tampoc. Perquè parlar malament del rei potser era una mica lleig en aquella època. Però totes les cròniques...
La contracrònica no ha arribat.
I són molt importants les cròniques. Sí, però bueno, sempre s'ha dit que la història és la història dels guanyadors, no?
Exacte.
Llavors, en aquest cas, ell era guanyador. Hi havia moltes danses diferents que després han perdurat, no? Una de les més característiques en aquella època era la xacón.
La xacón era la gran dansa teatral.
Era la dansa en el teatre.
En el teatre, clar. Hi havia danses que eren molt teatrals, vull dir, que sempre eren representades per un personatge més que per una persona física, anònima.
Sí.
I que moltes vegades aquestes obres tenien tant d'èxit que després se'n feia una versió, perquè clar, totes les peces teatrals eren tècnicament bastant més difícils, fins a arribar al punt d'haver-hi ballarins professionals. Però si l'havia de ballar un noble a la cort, moltes vegades aquell número, aquella xacón o aquella sarabanda que havia tingut molt d'èxit a l'òpera, se'n feia una versió una mica més simplificada, amb la mateixa música, per poder ballar-se a la cort. Hi ha moltes recopilacions, n'hi ha moltes que s'han perdut, que en alguna crònica sabem que no és la versió original teatral, sinó que és una versió posterior que es va fer en alguna recopilació de danses de moda per la temporada de l'any 1704.
Sí.
Per exemple, d'això n'hi ha molt. Hi ha molts llibres de recopilacions de danses que estaven de moda i que, bueno, tenies allà com el manual per aprendre't aquella dansa amb l'ajuda del teu mestre de dansa i després poder participar en els balls de la cort. D'altra manera no podies.
Anem a escoltar potser aquesta...
La xacón d'Arlequín.
Aquesta xacón, tot i que no la sabem ballar, una mica de xacón. Doncs aquesta xacón, que igual que tantes altres danses, els minuets, les borrers, les sarabandes, les corans, les gavots, van formar part del llenguatge musical d'una manera extrema, diguem, que tots els compositors d'Europa coneixien, si no eren ballarins, si més no coneixien com es ballaven totes aquestes danses, però coneixien fil per randa. I això es reflecteix en tota la música del segle XVII, del segle XVIII, ja no tant en el segle XIX, que ja dona peu al ballet clàssic.
Exacte, de fet, la dansa barroca, la Bel Dance, és el, diguéssim, és el precursor, la llavor,
sí,
del que serà després el ballet clàssic.
És a dir, que quan nosaltres veiem el Llac dels Cignes, el Trencanous, de Tchaikovsky, veiem la gent ballant això, els ballarins, tot això té el seu origen en la Bel Dance, no?
Exacte, la Bel Dance.
I tots els compositors van tenir aquesta influència i ho reflecteixen en les seves composicions, o bé directament fent suites de danses, encara que en un moment donat no haguessin de ser ballades, però, o utilitzant material temàtic de les danses per ficar-ho dintre de les seves composicions. És a dir, que moltes vegades nosaltres reconeixem, dius, ah, mira, això és una giga, o això és una sarabanda, o això és un minuet, i de fet el minuet és present després en les sinfonies i és el que dona peu fins i tot a moviments de sinfonia.
I
tot això a partir de la forma de dansa minuet. És a dir, que l'influx de la dansa en la construcció de tot l'entramat de la història de la música occident és brutal. És a dir, que no es pot deslligar la dansa.
Eren dues disciplines que eren inseparables.
Eren inseparables.
Llavors, ara molts músics eren ballarins, perdona,
sí.
I molts ballarins eren músics,
clar.
O gairebé tots. I
sí.
Si més no, hi havia tot aquest imaginari de com ara. Potser no sabem ballar un tango, però sabem perfectament com ha de sonar.
Exacte.
Un tango.
Sí.
Llavors era...
Sabem distingir-lo d'una sardana.
Era el mateix. Exacte.
Sí.
Una tipologia de dansa era així i no podia ser d'una altra manera perquè no la concebien amb un altre tempo, amb una altra accentuació, amb unes altres característiques. I és el que els músics actuals hem perdut una mica.
Clar.
Aquest imaginari de com es balla un aburré,
sí,
per exemple, amb quin tempo he d'utilitzar, com l'he de fresejar.
Clar. Doncs ja ho veus, Carme, estaríem hores parlant amb...
Passet a passet,
amb
no?
Amb la Laura, de passet a passet, perquè és una... Primer, és una apassionada de la dansa i de la música, és una erudita, ja ho veus...
Queda molta feina per fer,
hi ha molta
també.
Feina per fer, però vull dir que en sap, perquè tot això va sense punts, vull dir que no
i tant,
no es veu,
sí,
jo
puc corroborar,
però tot això és el coneixement que ella té de tants anys de ballar, d'investigar...
Molt d'estudi, sí, és el que deia
de fer molts viatges a l'estranger per relacionar-se amb els millors ballarins de dansa antiga, de l'actualitat, per intentar esbrinar com es pot ballar tot això. I la llàstima és que per la ràdio no la podeu veure ballar, perquè ella diu que no, però balla molt bé. I...
Tu l'has vista.
Sí que l'he vist. He tingut ocasió de veure-la i la veritat és que ho fa molt bé.
Merci.
Doncs em sembla que se'ns acaba el temps.
Sí, i ens podem acomiadar.
Ens podem acomiadar amb una mica de Bach. Jo penso que és el millor acabar amb Bach, perquè per molts és considerat un dels millors compositors de la història, si no el millor. Jo em conto entre ells, sóc molt bachià, i va ser un dels que va utilitzar la dansa un dia sí i l'altre també. És a dir,
els millors amics de Bach,
sí,
del seu cercle més proper a la seva època de... Al principi de la seva vida eren,
sí,
mestres de dansa tots.
Sí.
Llavors, evidentment, fent un cafè, fent una cervesa,
doncs alguna cosa devien parlar de dansa i fins i tot devien ballar. És a dir, que podíem acabar amb un pas-pied d'una suite de Bach.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a la Laura que ens hagi acompanyat avui i ens hagi explicat aquestes històries de la història,
sí,
de la música i la dansa.
Moltíssimes gràcies.
Encantats
a vosaltres.
Encantats, perquè t'hem estat escoltant amb moltíssima atenció.
La veritat és que
molt
sí.
Molt interessant.
Molt.
Molt. I jo agraeixo al Xavier Blanc que ens porti aquests convidats, aquestes convidades.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I no, ja saps que tu tens una cita aquí d'aquí una setmaneta.
Ineludible.
O sigui que aquí t'esperem.
Molt
Xavier,
bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots.
Bon dia.
Bon dia. Thank you.
Sant Cugat a fons.